La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
L'últim dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Bona tarda, doncs comencem la tertúlia A Quatre Bandes d'aquest mes de novembre. I és l'espai mensual que plega a Ràdio Sant Vicenç els portaveus municipals, els portaveus dels grups municipals. De moment encetem aquesta tertúlia amb dos dels portaveus, dos dels quatre que esperem aquesta tarda. Us parla Eva García, que no us havia saludat, i ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç Isidre Bautista del PSC. Bona tarda.
Bona tarda, Eva.
Un moment, que tenim algun petit problema d'acoplament de micròfon. Espero no haver deixat sord ningú. Val. Ara sí, estaven els micròfons potser molt junts. Isidre Bautista, bona tarda.
Bona tarda, Eva, ho sento.
Portaveu del PSC, no, tranquil. I Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esperem que s'incorporin portaveus de Junts per Sant Vicenç i d'En Comú Podem, tant de bo ho facin al llarg d'aquesta tertúlia. I començaríem fent el sorteig de paraula, però potser no val gaire la pena, com preferiu. De fet, el primer torn de paraula està justament avui entre els dos que sou aquí.
Està bé,
així
està bé.
Que li toca a Ciutadans,
bien,
com vulgueu. I el primer tema que us volem plantejar, que posem sobre la taula, és l'enquesta de satisfacció municipal. Hem conegut aquesta setmana els resultats de l'enquesta que va encarregar l'Ajuntament. Aporta moltes dades. Algunes de les més destacades són que més del 76% de la població vicentina està bastant o molt satisfeta de viure a Sant Vicenç dels Horts. La ciutadania aprova la gestió del govern municipal amb una nota mitjana de 5,9 sobre 10. El servei més valorat és el transport públic, amb un 6,6, seguit de la recollida d'escombraries, l'oferta esportiva, les activitats culturals i d'oci i la promoció de l'esport. Dels àmbits de gestió proposats a l'enquesta, l'únic que suspèn és l'aparcament, amb un 4. Quan s'ha preguntat a les persones entrevistades sobre quines haurien de ser les prioritats en la gestió del govern municipal, la primera opció és la seguretat ciutadana. Hi ha moltes dades per analitzar. Hem comentat només els detalls més destacats, que ens han semblat més destacats. Quines conclusions en traieu? Antolín Jiménez,
hoy,
Ciutadans.
Hoy comienzo yo. La verdad es que has hecho un breve resumen bastante exhaustivo, ¿no?, de lo que indicaba esta encuesta a la ciudadanía sobre la gestión municipal y sobre todo cómo ve San Vicente y cómo quiere que sea, ¿no? Recordemos que la encuesta está dividida en tres partes. Una primera parte está hecha para características sociodemográficas, sobre el posicionamiento político e ideológico de cada ciudadano de San Vicenç y de medios de la información de los cuales se utiliza para mantenerse informado y qué afectaciones COVID han podido tener. En un segundo bloque hablábamos también de la situación general de la ciudad, ¿no? Saber la satisfacción que tienen al vivir aquí en San Vicenç y qué valoración tienen, ¿no? La valoración positiva y las valoraciones negativas. Y un tercer bloque es la gestión municipal. Como bien comentabas, se nos da una valoración del 5,9 sobre 10 en la parte de gestión municipal. Eso también entraría a la valoración actual del gobierno y también entraría a una valoración por ámbitos de regidurías y prioridades de futuro, ¿no? Y los proyectos que tenemos actualmente en marcha. Se hicieron 401 entrevistas. Esto supone un 0,5% de margen de error, por lo cual podemos decir que es una encuesta muy acercada de lo que podría ser el 100% del pensamiento de San Vicenç. Y aquí extraemos diferentes datos, ¿no? Yo he hecho un pequeño resumen de toda la encuesta y uno de ellos, por ejemplo, es que San Vicenç predominan mujeres. Eso es un buen dato, ¿no? El 50,56% son mujeres y el 46,5% son de estudios medios. O sea, tenemos una población que tiene unos estudios medios, que estudia, que avance y encima lo empoderan mujeres, ¿no? Esa lucha feminista que tenemos en el municipio va en camino. También vemos que el tema de ocupación, ¿no? El 51,1% de los vicentinos y vicentinas trabaja y solamente el 14% está sin trabajo, está parado, ¿no? No son más, o sea, un 14% es un dato muy muy elevado para nosotros, que tenemos que es un indicador que nos dice que tenemos que orientarnos también a políticas más económicas y laborales para intentar ayudar a bajar esta cifra. Y luego otros datos que vemos es, por ejemplo, que el 69,9% es de habla castellana, ¿no? Prefiere usar el castellano, pero sí que es verdad que prefieren usar las dos lenguas. No tienen ningún inconveniente en convivir con las dos lenguas y usar las dos lenguas indistintivamente. Y también vemos sobre el posicionamiento político, ¿no? Que San Vicente del Sols es un municipio más de izquierdas. Eso es un dato malo para mí, por ejemplo, ¿no? Pero eso, soy más de centro, más liberal, pero bueno, tampoco es malo, ¿no? Si sumamos el centro izquierda, centro derecha y el centro, suma cerca del 20%, o sea que tampoco estamos hablando de un mal resultado, que es la parte positiva de que extraemos sobre el ayuntamiento político en San Vicente. Sí que es verdad que sobre el recuerdo de voto se asimila más a las autonómicas que no a las municipales, que supongo que tenemos más en mente, ¿no? En el último voto hecho o emitido, que fueron las elecciones autonómicas, porque si fuera así, ahora mismo Ciudadanos no estaría en el gobierno municipal y estaría en los comunes, porque superaban con un 4% frente al 2% de Ciudadanos, ¿no? Sería al revés. Esto es un indicador que tenemos en mente las autonómicas que no municipales. Y sí que sorprende ver que la revista municipal es la más usada para mantenerse informados a todos los vicentinos y vicentinas, ¿no? Es un buen dato que la revista municipal funciona, que se usa como medio, y le sigue muy de cerca el boca a boca, ¿no? La siguiente sería, bueno, como tercera opción es el boca a boca, que está un 35%, es decir, los vicentinos charlan y entre ellos se van entrando del día a día de lo que pasa en el municipio. Las redes sociales, pues bueno, vemos que la más potente es Facebook y bueno, las afectaciones de la COVID, la verdad es que sí ha tenido gran impacto, por ejemplo, en que se ha reducido en los ingresos, ¿no? En las viviendas un 44,5% de reducción de ingresos. Aquí es donde entramos el gobierno, ¿no? PSC Ciudadanos, en este pacto con Comunes también, de esa reactivación social económica, ese documento vivo para intentar hacer políticas sociales y económicas para intentar reducir este problema que ahí vemos claramente, ¿no? Y que también un 33% indica que había tenido problemas de salud. Esto en cuanto al primer bloque, ¿no? Me quedo con la gestión municipal, movilidad, ¿no? El transporte, una de las áreas mejor valoradas al lado de las de residuos. Y sobre todo, ya acabó, por ejemplo, teníamos también dos proyectos, ¿no? Como la Escuela Bressol, el Centro Cívico de La Guardia y las Escaleras Mecánicas de San Josep, que son proyectos que el 70 y algo por ciento de la ciudadanía, 74% de la ciudadanía ya tenía oído y lo valoraba muy positivamente.
Doncs és una àmplia explicació del portaveu de Ciutadans. És el torn d'Isidre Bautista, PSC.
Caram, doncs ara, després de l'Antolini, queda bastant clar, diguéssim, tota l'enquesta. Ho ha disseccionat perfectament, i entre la introducció de la Eva i el desenvolupament de l'Antolini, ara a mi em queda poca xitxa ja per tractar, però...
Valoració política.
Intentaré fer alguna coseta. Doncs jo crec que tot això neix, diguéssim, amb una primera pregunta, que és per què hem fet l'enquesta, no? Potser hi ha algú que es pregunta per què hem fet l'enquesta, i l'hem fet perquè creiem que cada cert temps, cada un o dos anys, és bo tenir una base per saber, més enllà dels problemes diaris que ens fan arribar tant les entitats, les associacions de veïns, la ciutadania. Necessitem saber què pensa la població en general de Sant Vicenç sobre l'estat de la seva ciutat, què és el que coneixen més, què és el que els preocupa, i també, en aquest cas, com havia afectat la Covid i com ens havia afectat tant a les llars com a les feines, no? Com ha desenvolupat l'Antolín. Dels resultats, doncs, poca cosa més a afegir, no? Nosaltres destaquem que un 75% dels enquestats declara que està satisfet de viure a la ciutat, la seva ubicació, la qualitat de vida i les comunicacions són els aspectes més positius. A més, la majoria dels enquestats creu que la ciutat millorarà en els dos propers anys, per tant, ens encoratja a seguir treballant com ho estem fent i també reflexa a l'enquesta. La valoració de la gestió municipal, com heu dit, és una valoració que és aprovada per tots els segments de la població. Per tant, a nosaltres, a l'equip de govern, ens dona aquest coratge, aquest alè a continuar treballant per la ciutat i fer-ho d'aquesta forma, amb aquestes línies que havíem comentat. A més, si anem ja al gra, diguéssim, si anem al detall, també creiem que és important la bona acceptació que tenen els projectes com els pisos de lloguer, que tenen una molt bona nota, la nova escola Bressol, que és, jo crec que és la primera o la segona més ben valorada de tots els projectes que tenim en marxa, i les escales mecàniques del carrer Benicarló al barri de Sant Josep. Són projectes, recordem, i ens agrada recordar, que són projectes engrescats per aquest equip de govern i que, per tant, és una de les coses que també, no, podem fer bandera de que en aquesta legislatura arrenquem projectes que milloraran la vida dels vicentins i les vicentines i que ho valoren molt positivament. Altres aspectes ben valorats, com no sé si ho ha comentat l'Eva o ha comentat el company Antolín, el transport públic i la recollida d'escombraries, l'oferta esportiva o les activitats d'oci i les culturals. Per tant, és un poble viu, vivim en un poble viu, vivim en un poble on les entitats i el teixit associatiu tira molt del carro i, per tant, podem estar contents, podem estar satisfets tant els governants, com, és a dir, l'Ajuntament com a ens, diguéssim, que governa, tant aquests com els veïns i les veïnes que hi viuen, que també ho valoren i així ho expressa també aquesta enquesta. La qüestió que més preocupa els residents, com ha dit l'Eva, a Sant Vicenç dels Horts, és la seguretat ciutadana. Això aquí ho explica molt millor l'alcalde que jo, perquè això és un tema complicat amb el tema de la sensació de seguretat i la seguretat, però jo ho explico. El que expliquem és que no és una preocupació, no? Al final no és una preocupació que es recolzi amb dades, és a dir, el que estem veient és que a la gent li preocupa la seguretat ciutadana, però les dades que ens donen totes les forces i cossos de seguretat que operen al municipi, tant la policia local, no? La Guàrdia Urbana, com la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, el que ens diuen és que les dades són bones, que Sant Vicenç és un poble segur, i això fa que amb la idea que treballem a l'equip de govern és que hem de millorar aquesta sensació de seguretat. És a dir, com agafar i fer... És a dir, Sant Vicenç és un poble segur, però hem de millorar amb aquesta, no, aquesta sensació de seguretat que segurament els ciutadans i les ciutadanes que viuen a Sant Vicenç dels Horts no la tenen, i aquí és on hem de fer èmfasi, on hem de treballar i on estem treballant. Com ho estem treballant? Doncs, per exemple, en crear espais segurs, en crear espais lluminosos, no crear passadissos foscos on es puguin cometre certs delictes, amb ciutadania, amb policia de proximitat i altres projectes que estem arrencant, que estem treballant des del govern municipal i on nosaltres creiem que això ho teníem detectat, diguéssim, però l'enquesta ens ho ha confirmat, no? Per la meva part, en tot cas, ho deixaria aquí i continuem endavant.
Doncs saludem la portaveu de Junts per Sant Vicenç, Maite Aymerich, que ja s'ha incorporat a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda i disculpeu perquè venia de fora i estava una mica complicat el trànsit avui.
Sí, amb la pluja.
Amb la pluja, doncs, sempre
ja se sap. Amb l'alè recuperat ja, sí. Doncs Maite Aymerich, la valoració dels resultats d'aquesta enquesta.
Molt bé. Bé, primer que tot, l'enquesta està molt bé que la ciutadania de Sant Vicenç, com deia l'Isidre i l'Antolín, perquè no té sentit, segurament que també ho has esmentat, no? Aquesta satisfacció dels vicentins i vicentines de viure a Sant Vicenç, de valorar el seu poble, no? Com un poble que posen en valor moltes coses, no? La proximitat, evidentment, de la zona metropolitana, dels serveis que hi ha, no? De la millora que ha fet, de la proximitat a Barcelona, etcètera. Jo crec que els vicentins i vicentines tenim com... estem tots una mica infectats d'aquest orgull vicentí que ens fa sentir comunitat i que sempre ho hem dit, no? Sant Vicenç dels Horts, a banda de tot això que la ciutadania reconeix, també té aquesta ànima de poble i aquest sentit de comunitat i de veïnatge. Dit això, l'equip de govern doncs, ha fet aquesta publicitat de l'enquesta que ha formulat, i jo crec que ha fet una lectura una mica sesgada en el sentit de que no la compara amb el que es va fer anteriorment. Està bé que la ciutadania, insisteixo, doncs, tingui aquesta mirada optimista de millora, però en qualsevol cas la sensació que té respecte al que es va valorar és que ha baixat 4 punts respecte del que s'havia fet el 2013, és a dir, la valoració mitjana de la gestió municipal que té ara la ciutadania vicentina ha baixat 4 punts respecte del 2013. Per tant, sí que hi ha un nivell de satisfacció i això està bé, i hi ha una esperança, no, aquesta visió, però tota ella és més baixa. Hi ha menys satisfacció de la valoració de la gestió municipal, hi ha més insatisfacció d'aquesta valoració, i també hi ha més persones que no estan ni satisfetes ni insatisfetes, no? Jo crec que això no és una bona notícia, de la mateixa manera que l'opinió de la ciutadania respecte de com evolucionarà el nostre municipi en els propers 2 anys, doncs hi ha menys persones que pensen que millorarà, tot i que hi ha moltes persones que pensen que millorarà, n'hi ha moltes menys que pensen que millorarà, i en canvi moltes més que pensen que es quedarà igual. Bé, aquesta és una, jo crec que les dades, com deia el regidor, no? I també expressava el regidor Antolín i el regidor Isidre, estan bé, serveixen per orientar, no? I per tenir una mica com posar el termòmetre, i els equips de govern doncs, d'això n'han de poder redreçar i orientar la seva acció, no? També és una manera de saber l'opinió de les persones i què en pensen. També important el grau de satisfacció de la gestió municipal concretada i comparada en diferents àmbits. Una d'elles és la recollida d'escombraries, que ja no hi ha el mateix grau de satisfacció, és més baixa, i també és més baixa en el transport públic, tot i que ho és molt poquet. També pel que fa al manteniment de l'espai públic, dels jardins i dels parcs, ha baixat també el nivell de satisfacció de la ciutadania, i ho ha baixat molt, d'una forma molt significativa, pel que fa a la seguretat ciutadana. Aquí val a dir que justament, ara l'Isidre deia, és una sensació, la seguretat no és real, és una sensació. Jo li recordo que el poble de Sant Vicenç, no sé si és més segur o menys segur, però en qualsevol cas es va fer una campanya de crida a la inseguretat justament per l'alcalde quan estava a l'oposició, i es va fer bandera de la inseguretat ciutadana, es va fer molta campanya sobre això, tot i que les dades no eren d'inseguretat en aquell moment. Jo crec que ara estem recollint el que es va explicar o el que es va voler mal explicar en un altre moment. Sí que hi ha situacions d'inseguretat, perquè sí que han passat coses, evidentment, com passa en molts municipis. En qualsevol cas, amb les juntes de seguretat ja es va valorant aquesta situació, però si hi ha aquesta sensació, també aquesta sensació d'inseguretat és en zones i en barris molt, molt concrets, que segur que l'equip de govern té identificades, i s'han de poder revertir també amb un acompanyament de les figures també comunitàries, que això també s'havia parlat amb les associacions de veïns, de poder acompanyar de la mà amb les amb la comunitat, amb els veïns, per tal de poder revertir aquesta situació. I de vegades es poden mediar situacions, no parlo de situacions de delicte, sinó de sensació de delicte, que és el que suposo que deia també l'Isidre. Bé, dit això, crec que aquests eren els grans temes. També, en qualsevol cas, voldria fer esmena que hi ha uns projectes, no, que són notoris per la gran i bona valoració que té per part de la ciutadania. Un és l'escola municipal del Petit Mamut, una escola bressol que s'ha canviat d'emplaçament, però que va començar en el mandat anterior i que es fa en un emplaçament gràcies a que l'anterior equip de govern va adquirir aquest espai que anava a destinar en un altre projecte, en aquest cas per l'equip de govern anterior. Jo com a alcaldessa pensàvem que era important a Vilavella fer habitatge de lloguer, i per tant modificar una pastilla centre i vital per tal de vitalitzar també Vilavella. I en qualsevol cas estem contents que es faci l'escola al Petit Mamut, i tal que sí, el que ens sap greu és que no s'aprofiti l'oportunitat per poder tenir, sempre ho hem dit, ho seguirem dient, i en qualsevol cas potser ens ho hem de plantejar de cara al proper mandat, si és el cas que jo torno a governar o l'equip de govern que ho faci, s'haurà de pensar en un altre Escola Bressol, perquè justament estem parlant de la gratuïtat 03 i és una gran oportunitat per poder tenir igualtat i d'oportunitats pels nens i nenes de cara al futur, no? També destaco un altre projecte que està en tercer lloc del rànquing de notorietat, que és justament el Centre Cívic de la Guàrdia, que també, com bé sabeu, es va començar en l'anterior mandat i ens alegra, doncs, que la ciutadania tingui aquest retorn. Jo crec que en general, vingui d'on vingui, els projectes que permeten a la ciutadania fer vida social, donar resposta a les necessitats que tenen i amb els quals han participat, evidentment que han d'estar ben valorats, i ens hem d'alegrar, doncs, que Sant Vicenç millori i que la ciutadania ho rebi d'aquesta manera.
Doncs demanava la paraula Isidre Bautista, portaveu del PSC. Endavant.
Sí, bé, evidentment no coincideixo amb pràcticament, excepte la primera exposició que ha fet la portaveu de Junts per Sant Vicenç del tema de l'orgull de poble, no? Jo crec que és una part positiva, diguéssim, d'una lectura positiva que no ens té acostumats massa Junts per Sant Vicenç, però està bé que coincidim com a mínim en alguna cosa, i després ja saltem amb el que no estem d'acord, diguéssim, que és, per exemple, em sembla exagerat, diguéssim, dir que hem fet una lectura sesgada perquè no l'hem comparat amb l'anterior del 2013-2021, mira si han passat coses a la societat, a l'economia, a Sant Vicenç, a l'Estat, a Catalunya. Potser, no? Ara mateix hem fet portem dos anys i escaig, diguéssim, de pandèmia, o no sé si arriben a dos anys de pandèmia mundial. S'ha fet una valoració en la part final, diguéssim, en el mig mandat d'aquesta, completament afectats per aquesta pandèmia, i per tant dir que una lectura sesgada d'una enquesta, l'enquesta seria sesgada o seria important comparar-la si s'hagués fet en el mandat anterior, però és que han passat dos mandats pràcticament, i ens estem remuntant al 2013 perquè és la primera i única que va fer Junts per Sant Vicenç, perquè Junts per Sant Vicenç governava a Sant Vicenç durant dues legislatures, i per tant m'ha xocat, no? El tema de com evolucionar la ciutat és curiós, perquè Junts per Sant Vicenç torna a referir-se a les dades com a algo negatiu, però a nosaltres ens agrada ser una miqueta més positius, i moltíssima gent encastada, un percentatge alt, ara mateix no el tinc, però un percentatge alt creu que la ciutat millorarà en els propers dos anys, i que si no, que quedarà igual. I a més, si tenim una cosa bona d'aquesta enquesta és que a més és una enquesta que està, com ha dit l'Antolín, que està dividida, diguéssim, amb nivells d'estudis, per sexes, però també per votants, i molts votants de Junts per Sant Vicenç creuen que Sant Vicenç dels Horts millorarà en aquests dos propers anys i que, com a molt, ens quedarem igual, diguéssim, que no empitjorarem. Per tant, per nosaltres, per aquest equip de govern, és positiu aquesta dada també. Per tant, no veiem la negativitat d'aquesta dada. I després, com no, havia de sortir el tema de la seguretat ciutadana, no? Un tema que ens preocupa a tots, jo crec que govern i oposició ens preocupa per igual, però jo no em puc estar del poc rigor que fa servir la portaveu de Junts per Sant Vicenç quan diu que l'alcalde Miguel Comino, estant com a cap de l'oposició, va fer una crida a la inseguretat. Jo crec que que el govern de Junts per Sant Vicenç no va entendre aquell vídeo. Aquell vídeo no era un vídeo per cridar a delinquir a ningú, era un vídeo denunciant la situació laboral de la plantilla de la policia.
Per si algú no ho recorda, és un vídeo que es va fer una tarda que la comissaria de la policia local estava tancada.
Correcte. Hi havia un candau a la porta i hi havia un cartell que deia que per qualsevol cosa els ciutadans i les ciutadanes de Sant Vicenç dels Horts havien d'anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Això era el que estava denunciant l'alcalde. Una situació que Junts per Sant Vicenç, el govern de Junts per Sant Vicenç i Sant Vicenç, si se puede, coneixia de primera mà, sabia de la inestabilitat de la situació laboral de la plantilla, i que feia cas omís de totes les advertències que se'ls feia des dels comandaments i des de tots els treballadors, seccions sindicals i de més. I aquí va ser on va actuar el senyor Miguel Comino, abans portaveu de l'oposició, portaveu del municipal socialista a l'oposició, i era alcalde. Això, aquesta situació no s'ha donat, i no només no s'ha donat, sinó que a més s'ha incrementat la plantilla, s'ha millorat la situació laboral de la plantilla, tenim la plantilla al 100%, hem fet noves incorporacions, seguim treballant en la incorporació de nous agents i noves agents, seguim enviant policies a l'acadèmia, policies que marxen de Sant Vicenç, estan com a interins i tornen a Sant Vicenç com a policies formats, però que tornen aquí, que no és com a la legislatura anterior, que agafaven i estaven aquí interins i quan tiraven la gorra ja la recollien des d'un altre poble. Això havia passat aquí a Sant Vicenç, no està passant, tenim una plantilla al 100% i per tant nosaltres podem fer bandera de que hem recuperat aquesta policia i hem recuperat i estem lluitant perquè la situació laboral de la policia local de Sant Vicenç dels Horts sigui el més eficient possible. I un altre dels temes de l'Escola Bressol, un projecte que, com ha dit la portaveu de Junts per Sant Vicenç i com hem dit la resta dels aquí presents, és un dels projectes més ben valorats d'aquest equip de govern, però que, evidentment, Junts per Sant Vicenç no pot deixar d'aprofitar per dir que, en part, és gràcies a ells que aquesta Escola Bressol es farà i que es farà perquè van comprar un solar en el seu dia per fer-hi un altre projecte, però que gràcies a ells, diguéssim, es farà una escola bressol. És curiós, ja ho vaig dir en el ple, és curiós perquè fa la legislatura anterior hi havia un govern de Junts per Sant Vicenç, a la legislatura anterior de l'anterior també hi havia un govern de Junts per Sant Vicenç i l'escola bressol segueix estant i seguia estant en el mateix lloc sense cap tipus de projecte, ni cap projecte executiu, ni cap tipus, hi havia moltes intencions, com hi ha hagut segurament des de temps anteriors, però sense cap tipus d'acció i com el que no volem són paraules, sinó que volem fets, treballem, diguéssim, perquè aquesta escola bressol comenci a executar-se aquest dilluns vinent.
Maite i Marí, Cantolín
sí.
Jiménez.
No, jo primer, el primer que li voldria dir al regidor és que el somriure, la mofa sempre i permanent, doncs, bueno, jo crec que t'acompanyarà sempre la identificació tu com a regidor. És a dir, cada cop que, especialment jo, faig algun comentari, sempre tinc de retorn el riures, no? La postura doncs, poc respectuosa de dir sempre és en contra, sempre és sense rigor, bla, bla, bla. Pel que fa a l'enquesta, mira si és rigorosa, que el que podeu fer és publicar l'enquesta sencera i la gent doncs, entra a les seves conclusions. I el que dic és que vosaltres feu una interpretació i la feu, evidentment, que navegui el vostre favor, que ja ho entenc, també, d'altra banda, també ho entenc, que ho feu d'aquesta manera, però, clar, això és fer-ho de manera sesgada. Això és el que he dit pel que fa a l'enquesta, i em reafirmo amb el que he dit abans. En qualsevol cas, la gent no està tan satisfeta com estava en la darrera enquesta, que era una enquesta bastant similar, que es va fer ja fa un temps, sí, i l'excusa de la pandèmia no ens serveix, no serveix que tot arreu posem la pandèmia com a excusa. Per tant, doncs, demano al govern que publiqui íntegrament aquesta enquesta i així també en sabrem tots els resultats. Hi ha votants, en funció dels votants, també hi ha votants d'altres partits, també del Partit Socialista, que creuen que la situació millorarà, també, potser perquè pensen que canviarà el govern, però també hi ha votants socialistes que ens adrecen en aquest nivell d'insatisfacció. Pel que fa al tema del vídeo, on és el vídeo? Si tan segurs estàveu de que vau fer tan bé amb aquell vídeo i que no va ser una crida a la delinqüència explicant que suposadament aquest municipi estava desprotegit, si penseu que això no és el que vau fer, doncs l'alcalde quan va entrar a governar ràpidament el va fer despenjar i el va fer desaparèixer a les xarxes, i si no, a veure qui el troba aquell vídeo, qui és capaç de trobar-lo aquell vídeo, me'l faci arribar sisplau perquè l'analitzarem. Aquell vídeo clarament feia una crida a l'anunci que un municipi estava desprotegit, cosa que no era així. Jo fa pocs mesos vaig anar a la comissaria un vespre en què hi havia la mateixa situació que es va donar el dia que vau fer el vídeo. Curiosament, el vídeo, el cap de l'oposició va saber del candeu abans que l'alcaldessa. Sí, l'alcaldessa va saber posteriorment. Per tant, bé, cadascú que tregui les seves conclusions de què és el que va passar amb aquell vídeo i què és el que va fer l'alcalde en aquest moment al cap de l'oposició en aquella crida a la inseguretat, no? La seva persistència a la inseguretat, en demanar plens extraordinaris a la inseguretat. Insisteixo, jo fa pocs dies, potser un parell de mesos, ara no recordo exactament, vaig anar a la comissaria, vaig saludar a les poques persones que hi havia i que no podien prestar el servei. El govern no hi va anar. Els hem de saludar i per conèixer aquesta situació. Evidentment, per responsabilitat, nosaltres, Junts per Sant Vicenç, no farà una crida a l'anunci de dir vicentins i vicentines i gent de la comarca, penseu que si passa res a Sant Vicenç no podrà sortir ningú, haurà de venir els Mossos, cosa que ja es fa de forma habitual amb una col·laboració entre cossos de seguretat. Ara també passa. Per tant, insisteixo, i pel que fa a l'escola Bressol, i tant que sí. Aquest equip de govern, quan va governar amb la Maite al capdavant com a alcaldessa, vam adquirir patrimoni amb la voluntat de fer projectes i estem contents de que finalment es puguin fer projectes. L'escola Bressol fa més de 20 anys que hauria de ser traslladada i no era una idea, hi havia un avantprojecte, ho saps perfectament. Es va parlar amb el veïnat, es va presentar a les famílies aquest avantprojecte i es podia haver fet, en qualsevol cas, és decisió de l'equip de govern que governa, no faltaria, és decisió de l'equip de govern que governa prendre les decisions de què considera que és millor. El que sí que és cert que aquest equip de govern ha pogut canviar la ubicació de l'escola Bressol justament perquè l'anterior equip de govern va adquirir el solar on tenia l'escola Bressol. Per tant, això és així. Nosaltres el que ens sap greu no és la ubicació, si és aquí o és allà, el que ens sap greu és perdre l'oportunitat de tenir increment de places públiques, ara justament que seran gratuïtes. Aquesta és la qüestió i nosaltres ho direm i al mateix temps ens alegrem de que l'escola Bressol es transformi i canviï i es modernitzi perquè, com bé deia l'Isidre, fa molts anys... Han passat molts governs, n'han passat més de socialistes que de Junts per Sant Vicenç, sí, tant que sí, n'han passat més de socialistes que de Junts per Sant Vicenç per poder haver fet aquest canvi. En qualsevol cas, benvinguda sigui, perquè la necessitem, amb això estem d'acord. El que no estem d'acord és amb l'oportunitat de l'increment de les places. En això no estarem d'acord.
M'agradaria avançar en la resta de temes que tenim sobre la taula aquesta tarda per tancar aquest apartat ja de l'enquesta. Isidre Bautista, resposta breu, si us plau, sí. per no reiterar-nos sobre temes que hem tractat sovint ja a la Quatre Bandes.
És bàsicament per desmentir, la portaveu de Junts per Sant Vicenç, la Maite Marí, crec que menteix perquè ha comentat que hi va haver-hi una situació idèntica a la d'aquella nit quan es va fer el vídeo i que hi van anar ella i els regidors. I a més, jo li puc garantir, i ho dic aquí públicament i ho direm on faci falta, no s'ha tancat la prefectura de la policia local en cap moment en aquesta legislatura, sí a la legislatura anterior, en aquesta mai, ni mai s'han donat les condicions com per tancar la prefectura, perquè com bé diu la portaveu de Junts per Sant Vicenç, a la prefectura sempre hi ha gent i es presta el servei i hi ha patrulles patrullant Sant Vicenç per les nits i no com aquella nit que no hi havia ningú a dintre, hi havia només una persona en aquella. I allò era donat i fruit de la gestió de la situació laboral de la policia local. Per tant, sí que m'agradaria que es rectifiqués perquè aquella situació no s'ha tornat a repetir, mai més s'ha tornat a tancar la prefectura de la policia local, ni s'han tornat a donar les mateixes condicions com perquè això passés. És tan fàcil com que nosaltres vam agafar el mandat, diguéssim, sabent quins eren els problemes d'aquest municipi. Un d'ells era la seguretat ciutadana i així estem treballant. I nosaltres podem dir amb tranquil·litat i amb seguretat que convoquem una junta de seguretat cada 3 mesos, junta de seguretat que per llei s'han de convocar cada 3 mesos i que Junts per Sant Vicenç en els últims anys no sé si la va convocar alguna vegada o cap vegada, diria jo.
Vol rectificar?
Sí, si pugui rectificar.
Pot reiterar-se.
No, rectificar en qualsevol cas sempre amb bon humor. D'una banda, comentar que ha dit trucar en lloc de tancar, suposo que ha sigut un lapsus de la trucada que han rebre per anar a fer el vídeo, està clar.
No, suposo que no es va trucar ningú.
I tant que sí, però en qualsevol cas, en aquest mandat ha passat una situació semblant. Si l'única cosa que no ha passat és que no s'hagi tancat,
diria que no.
Doncs jo i tant que sí, diria que sí. En qualsevol cas, l'Isidre insisteix, la sensació de seguretat és pitjor ara que abans, malgrat el vídeo, sí, sí, és pitjor ara que abans. Insisteixo...
Perquè no es va fer una enquesta, diguéssim.
Insisteixo, la sensació de seguretat de la ciutadania, i també de les xarxes, també ho diuen, doncs és pitjor. Això no vol dir que objectivament sigui pitjor, Isidre, però la sensació és aquesta. D'acord?
Ja ho hem explicat.
Vosaltres amb la sensació em veu fer campanya, i em veu fer batalla i veu generar encara més, potser jo insisteixo, es recull el que es va sembrar. Per tant, hem de treballar amb la comunitat perquè aquesta situació es reverteixi i insisteixo en que actualment, en aquest mandat, la situació de la policia local no és boiante com l'esteu venent, sinó que hi ha hagut situacions exactament iguals que les que van haver-hi al mandat anterior. Situacions que evident no és bo que passin, però insisteixo, nosaltres no farem ressò d'això ni farem bandera d'això. I en qualsevol cas, qui vulgui que m'ho pregunti, li explicarem en detall què va passar i com es va fer aquell vídeo. Aquell vídeo que ha desaparegut de les xarxes i que el podeu publicitar tan aviat com vulgueu.
Doncs avancem i tractem ara un tema que hem comentat sovint també a la Quatre Bandes, la gestió del bus urbà de Sant Vicenç dels Horts, que passa a mans de l'àrea metropolitana. El ple de la setmana passada va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per la prestació d'aquest servei. La subrogació es farà efectiva el primer trimestre de 2022, una data encara per concretar, primer trimestre de 2022. Com ho valoreu? Toca començar a Isidre Bautista, portaveu del PSC.
Li cedeixo la paraula a Toni Jiménez, que és l'artífex de la obra, així que endavant.
Doncs, portaveu de Ciutadans, regidor de Mobilitat.
I Transport, sí. Lo agradezco porque ha habido un momento que esto se ha convertido en dos bandas, Y está bien que vuelva a tener un poco de voz y palabra, ¿no? Bien, es verdad, este pleno hemos podido hacer ya el traspaso del bus urbano hacia el área metropolitana, al área metropolitana. Esto será efectivo en el primer trimestre del año 2022. Hay que recordar que lo que se ha hecho es querer hacer este traspaso, ahora falta que el área metropolitana apruebe la subrogación del servicio en su consejo, ¿no? Esto se hará ahora en el pleno que tienen, no sé si pasará en este mes o ahora en diciembre, para hacerlo efectivo y así ya cara al ejercicio 2022 puedan tenerlo tal como estaba contemplado. La verdad es que vamos un poco tarde, vamos prácticamente un año tarde. Con el área metropolitana hemos llegado a realizar 15 versiones diferentes del convenio del traspaso. Hubo un trabajo técnico muy exhaustivo por parte del técnico de movilidad del Ayuntamiento de San Vicenç, también por parte de Secretaría, porque fueron 15 revisiones técnicas, 15 revisiones jurídicas, muchas negociaciones por medio, muchas reuniones con el área metropolitana para que quedara todo recogido, que quedara todo ordenado y que se pudiera cumplir con el servicio desde el minuto cero, que no hubiera ningún fleco y que no hubiera ningún problema. Algo que nos preocupaba eran los títulos sociales, los títulos propios que tiene actualmente el Ayuntamiento de San Vicenç, porque son muchos más económicos que los que tiene actualmente el área, ¿no? Como el billete sencillo, aquí son 1,35 frente a los 2,40 que tiene el área metropolitana actualmente. Nos preocupaba mucho esto y, bueno, después de mucho tiempo, muchas reuniones y muchas revisiones, hemos podido conseguir hacer este traspaso. Y bueno, no, esto no significa que ahora todo dependa de la área metropolitana, sino el Ayuntamiento de San Vicenç. Mantendremos reuniones periódicas con ABB para la calidad del servicio, para saber cómo funciona e incluso mejorar el actual, ¿no? Ahora en el mes de diciembre aprovecharemos para pasar otra encuesta de satisfacción a los pasajeros del servicio del bus urbano. Todo el pasajero que suba se realiza una encuesta de satisfacción. Esperemos que sea positiva, que normalmente cada año suele ser muy bueno el resultado. El año anterior, debido al COVID, se realizó diferente porque el servicio no estaba, bueno, el servicio estaba al 100%, pero la ciudadanía no lo usaba al 100%. Por lo cual era más cara la afectación de la convivencia con el COVID del transporte público que no en sí la satisfacción. Estamos contentos, yo personalmente estoy muy contento después de estos dos años de lucha con AMB para llegar a traspasar el servicio, que era lo que estaba calendarizado. Y bueno, ya está. agradecer al resto de los grupos, ¿no?, el apoyo de en el pleno de poder hacerlo, reconocer el trabajo y el esfuerzo que esto ha conllevado, y ahora esperar al pleno del área metropolitana para que ya sea efectivo, y eso nos ayudará también a rebajar un poco el presupuesto. Lógicamente eso libera partida presupuestaria hacia el ayuntamiento, y sobre todo seguir manteniendo el servicio y seguir reuniéndonos con ellos y ir mejorando allí donde veamos que hace más falta.
Anem explicant dades d'aquest traspàs del servei. Els preus dels bitllets pels usuaris i les usuàries del bus canviaran quan passi a gestionar-se per la MB?
No, esto es una de las cosas que nos preocupaba bastante desde el comienzo. Por ejemplo, el tema de San Roque, porque San Roque utiliza las líneas interurbanas para venir a San Vicenç. AMB no tiene un acuerdo con Generalitat ni los buses interurbanos, por lo cual quedarían descolgados, no podrían utilizar el servicio. Eso nos preocupaba y lo liguemos para que, como decía antes, desde el minuto cero nadie se quedara colgado y el servicio siguiera funcionando. Como tenemos un convenio con Generalitat y Autoridad del Transporte Metropolitano, eso continuará, y ahora sabemos que AMB está con una negociación muy avanzada con ATM para seguir manteniendo este servicio, porque hay más municipios que tienen la misma casuística, por lo cual eso queda cubierto. Y los títulos sociales igual, ¿no? Ahora tenemos un billete propio que es mucho más económico que el que tiene la AMB. Eso era otro fleco que quedaba suelto dentro del convenio, de quién se hacía cargo, quién no, cómo se iba a hacer el copago de estos billetes, y al final quedó reflejado como sería. Los billetes propios los seguiremos manteniendo para que la ciudadanía de San Vicente de Sos no sufra un cambio drástico, ¿no? Prácticamente hablamos de un euro 10 de diferencia de un billete al otro. Lo seguiremos manteniendo, el Ayuntamiento de San Vicente seguirá amortizando esta diferencia de precio, para que así a los vicentinos y las vicentinas no tenga que serle más caro coger el bus urbano.
Entesos. Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Doncs nosaltres estem molt contents, i l'havíem dit també doncs, en el ple, estem contents de que finalment aquest conveni, no, tan esperat, es faci realitat. Totes les coses porten feina, Antolín, i en molts tràmits, però hi havia uns compromisos. I a nosaltres, insisteixo, en que ens alegra de que finalment s'hagi portat a terme. De fet, el vam votar, crec, tots per unanimitat en el plenari passat, aquest conveni. Però clar, anem tard, perquè aquest traspàs s'havia de fer, si no m'equivoco, ja em corregirà si és així, el gener del 2020. I en els pressupostos, tant del 20 com del 21, van anar uns diners justament per la gestió del bus, que gairebé és d'un milió d'euros que ha hagut de suportar el propi Ajuntament, no? en aquest temps l'ha hagut de suportar l'Ajuntament, i que ha anat en contra de coses que podia haver fet el propi Ajuntament. En canvi, en contrapartida, fa tres... O en qualsevol cas, la ciutadania de Sant Vicenç està suportant per tres vegades el tribut metropolità, que ja ha vingut per tres vegades i que l'ha de pagar religiosament, encara que evidentment hi han recursos que s'han fet i també hi ha propostes que s'han fet en el plenari per poder revertir aquesta situació d'un pagament i d'un càlcul que és injust, poc clar, poc entenedor, poc transparent i difícil d'entendre, i que doncs recau d'una manera no justa a la ciutadania. Nosaltres hem dit que estem d'acord amb participar, i més tenim beneficis de ser de l'àrea metropolitana, perquè també tenim assessorament tècnic, no?, i apostes i inversions que es fan també a Sant Vicenç dels Horts, però sí que diem que el tribut metropolità, tal com es va fer, es va calcular malament. Després d'aquest temps hi ha hagut famílies que no l'han vist aminorat, sinó que encara l'han vist augmentat, i que aquest tribut, el càlcul del tribut, està, insisteixo, mal fet, no és just ni és equitatiu. En canvi, la ciutadania l'ha hagut d'anar pagant per tres vegades de forma religiosa. Per tant, l'àrea metropolitana pot passar dos anys incomplint, en canvi la ciutadania ha de complir fil per randa des del primer dia. Nosaltres el que plantegem i pensem que és important, d'una banda, el tema de la tarifació social, que ja veurem si, si s'acompleix o no s'acompleix. Pensem que també s'hauria de demanar a l'àrea metropolitana doncs que busqués una altra forma de tributar, de recaptar aquests diners. Sé que això té a veure amb el canvi de la llei d'hisendes locals i és complicat, però hauríem de buscar fórmules. Però una cosa que sí que proposem i que ja en el seu moment nosaltres vam plantejar a l'àrea metropolitana és que en el moment en què es fes el traspàs del bus urbà, aquests diners, que ara deia el regidor de mobilitat, l'Antolín, no? deia hi haurà uns diners que no haurem de pagar, aquests diners podrien anar a revertir el muntant que d'aportació que fa Sant Vicenç a l'àrea metropolitana i que es paga a través de la tributació, aquest tribut metropolità que grava sobre la ciutadania. És a dir, si per exemple Sant Vicenç aporta, i dic números rodons, si per exemple Sant Vicenç aporta 1,5 milió d'euros a l'àrea metropolitana i aquest 1,5 milió d'euros es reparteix entre la ciutadania en funció del tema de les propietats i dels valors cadastrals, dels comerços, etc. Es reparteix entre la ciutadania, doncs si ara estalviem 400.000 euros o 500.000 euros, aquests diners els podríem aportar per tal que el tribut metropolità es veiés abaratit, sobretot a les famílies més vulnerables i a les persones que estan més perjudicades per aquest càlcul que ningú entén i que és injust. D'altra banda, avui corrien per les xarxes, no? En el ple municipal s'han aprovat mocions, o hi ha hagut mocions de debat que demanaven també posicionaments per part de l'alcalde a l'àrea metropolitana. També demanem que es defensi allò que el ple aprova, que es defensi. I ara deia, esperem que en el ple de l'àrea metropolitana, doncs bé, esperem que també en el ple de l'àrea metropolitana, igual que fan altres alcaldes, altres municipis propers, es posicionen en contra de la tributació injusta. No de la participació en l'àrea metropolitana, sinó de la tributació injusta i del càlcul erroni d'aquest tribut.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, moltes coses. Jo crec que el principi i el principal i el més just és felicitar la gestió feta als companys del Departament de Mobilitat, al regidor Antolín, per la feina feta. Ha sigut una feina ingent. Ens consta que ha sigut un tema difícil, que no ha estat pas fàcil fer aquest compromís, no? Portar a terme aquest compromís que s'havia arribat en la legislatura anterior quan es va agafar i es va signar a l'entrada de Sant Vicenç dels Horts a la primera corona de l'àrea metropolitana. I per tant, com no ha estat fàcil i com ens consta la feinada i de les lluites que han hagut de fer, doncs escolta'm, crec que el més honest és començar felicitant al regidor Antolín i al Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Per altra banda, una altra bona notícia, no? I aquí coincidim tots, és l'alliberament del pressupost, que això significa aquest traspàs, diguéssim, el traspàs d'aquesta competència a l'àrea metropolitana. Aquí crec que coincidim tots. També és veritat que jo crec que l'Antolín coincidirà amb mi de que el traspàs de l'autobús s'ha fet ja, però sí que és veritat que ara comencen les reunions, diguéssim, per incloure aquests títols socials i aquesta tarifació social en el tema dels títols de transport, i per tant no és que haguem fet això i ja ens agafem i ensenyem a aprendre alguna cosa, sinó que continuem treballant perquè Sant Vicenç tingui un transport just, diguéssim, i sobretot que es mantingui aquesta qualitat del transport i aquesta qualitat de servei, que jo crec que, com bé diu l'enquesta, és una de les principals coses que estan ben valorades i per tant hem de fer bandera i hem de cuidar-ho. Comentava, no, la Maite Aymerich, la portaveu de Junts per Sant Vicenç, que anem tard, que el gener del 2000 s'hauria d'haver fet el gener del 2020. L'Antolín ho ha explicat sobradament, el motiu del per què hem agafat i hem trigat tantíssim en canviar aquesta competència, en poder retornar aquestes competències a l'àrea metropolitana. I dic retornar perquè, tal com vam dir en el ple, retornem les competències a l'àrea metropolitana, que és d'allà on no haurien d'haver sortit mai, perquè un govern de Junts per Sant Vicenç va començar a fer una licitació quan no tenia la competència en aquest sentit, i per tant fa gràcia que ara facin aquests càlculs, diguéssim. Perdoneu, jo faig servir molt l'expressió fa gràcia, però no és que m'estigui rient de tothom, em sap greu, perquè sembla que Junts per Sant Vicenç ha trobat aquí un una manera de línia de...
Gràcia, una línia de, no té masses, no una té línia, masses interpretacions.
Té una línia d'atac, diguéssim, però bueno, jo ho encaixo esportivament, no passa res. Un milió d'euros, deia que era una càrrega de pressupost que ens ha costat, aquest retras ens ha costat un milió d'euros, però clar, si comencem a comptar des del 2013, crec que va ser que Sant Vicenç dels Horts va demanar a l'àrea metropolitana la competència de l'autobús, doncs podríem agafar i podríem dir que Junts per Sant Vicenç ha malbaratat no sé quants diners en aquesta línia. No ho hem fet. Junts per Sant Vicenç va decidir en el seu moment demanar la competència a l'àrea metropolitana per gestionar l'autobús i ara, anys després, hem vist que és una despesa que pot suportar l'àrea metropolitana, que ha de suportar l'àrea metropolitana i que, evidentment, tot i suportant-la a l'àrea metropolitana, el servei és un servei de qualitat, com passa a tots els municipis propers, i que l'Ajuntament, en aquest cas, quan s'ha agafat i s'ha negociat aquest retorn de la competència, ha volgut cuidar i seguirà cuidant perquè els vicentins i les vicentines no notin aquest traspàs de competències, o si pot ser que es millori, diguéssim, el servei. I a partir d'aquí, doncs ja comencem amb el tema del tribut metropolità, i llavors ja barregem aquí els xurros amb les merines, i llavors ja aquí ja no posem fil a l'agulla, sinó que ja ens anem per pataneres, que es diu en català, i llavors aquí ja no sé ben bé cap a on va el debat, diguéssim, perquè si comencem a parlar del tribut metropolità, tornarem una altra vegada, que si va ser tu, que si vaig ser jo, i no acabarem d'arribar a cap conclusió, i segurament que la gent estarà cansada d'escoltar aquest debat. Per tant,
i queden 5 minuts només, i em sabria molt greu acabar sense fer cap esment el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. No és que talli el debat, es va produir ja al ple també, i sí que us demanaria, sisplau, com plantegeu aquest Dia Mundial, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Un dia mundial tan present cada dia de l'any a la vida de la meitat de la població mundial. Maita i Maric, Junts per
Sant
Vicenç.
Sí, jo només faré un esment, perquè l'he de fer, per dir-li a l'Isidre, que vam heredar un model de transport públic aquí a Sant Vicenç, que hi havia 8 línies, molt mal valorat, amb moltes queixes. Vam demanar poder gestionar, perquè s'havia de fer una transformació i un canvi en el model de transport urbà. S'havia de fer un canvi. Es va fer des del municipi, això no es pot fer des de l'àrea metropolitana, es va fer des del municipi, i el temps ens dona la raó, sí, perquè el servei més ben valorat en aquesta enquesta és justament el transport urbà. Transport. I ara s'ha de fer el traspàs, clar que sí. I és ben valorat, és més ràpid, és més eficient, amb menys línies, i això es va fer en l'anterior mandat. Pel que fa al Dia Internacional de la Violència contra la Violència Masclista, dic que les dones ni les persones han de ser valentes per poder exercir la seva llibertat. Les persones, dic des de clau feminista, incorpora totes les persones, perquè en la lluita feminista, en la lluita contra la violència masclista, no és només contra les dones, ja veieu que també s'ataca les persones diferents, s'ataca la diferència i s'ataca aquell model que no és de masclisme, d'aquest model heteropatriarcal que ens ha imperat durant temps. Per tant, no hem de ser valentes, però hem d'estar convençudes i hem de ser plegats que podem combatre aquesta xacra social.
Antolín Jiménez, Ciutadans.
Sí, bueno, creo que todos estamos de acuerdo con el 25N, ¿no? Que esa lucha que tenemos todo contra la violencia de género, sobre todo la violencia machista que tenemos, que nadie tiene que salir a la calle con miedo, que todo el mundo puede ir, tiene el derecho de ir tranquilo, sea de día, de tarde, de noche, sin miedo a que nadie le diga nada, sin que nadie le haga nada, y creo que es una lucha de todos, porque a todos nos puede pasar, lo podemos sufrir, y creo que nadie quiere esto, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo queremos ser como nosotros queramos, querer a quien queramos y poder hacer lo que queramos, ¿no? Entonces creo que es una lucha entre todos. Ahora el día 25 tenemos un manifiesto para manifestar esto precisamente, ¿no? esta lucha, y creo que esto va mucho más allá, ¿no? Creo que debemos ser más conscientes y allá donde está el poder legislativo creo que tendríamos que ser más fuerte y endurecer muchas más penas de esto, y creo que que també nos ajudaria un poc, però és una opinió més personal mia.
I si trava autista, pesa, sí.
Doncs bé, crec que em queda un minut i mig per poder acabar. Doncs res, jo convidaria i animaria a tothom a participar als actes que queden d'aquest 25ena. Recordem que hi ha hagut tres actes anul·lats,
ajornats,
que els farem o els intentarem celebrar aquesta setmana vinent. Ens queda el plat fort, diguéssim, que és el 25ena, és en interior, per tant no hi haurà ajornament possible, i per tant convidar tothom a participar en aquesta lectura del manifest, a les 5:30. A les 6 també tenim la presentació del 8è generem del concurs de vídeos Generem Igualtat, tot això es farà a la Vicentina, i a les 6:30 hi ha el monòleg d'humor negre, i així el divendres tindrem també el taller de prevenció de les relacions abusives a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet, i per tant convidar tothom a participar d'aquestes activitats i fer aquesta petició, no, de que per fi, o sigui, de que d'una vegada per totes puguem acabar amb aquesta xacra.
La commemoració del 25ena, l'acte oficial demà al Teatre de la Vicentina, les activitats que s'han anat anul·lant a partir de la setmana que ve, informarem puntualment també al Sant Vicenç al dia. I moltes gràcies a tots tres. El pròxim a Quatre Bandes, ja aviso que serà el 2022, al gener, perquè al desembre ens agafaríem plenes festes nadalenques i em sembla que hi haurà altres prioritats. Moltes gràcies i bon vespre.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bon vespre a tothom.